Notícies en xarxa.
Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra estan duent a terme des de primera hora del matí una operació contra el top manta i els delictes contra la propietat industrial i la falsificació de marques a Roses a l'Alt Empordà. Es tracta d'un dispositiu conjunt amb la Guàrdia Civil, la Policia Nacional i també amb la Policia Local de Roses i que aplega uns 250 efectius. De moment s'han fet 4 registres, alguns trasters en domicilis i d'altres al passeig marítim. No es descarta que hi hagi diversos detinguts al llarg de aquest matí. I en mobilitat, a hores d'ara, els retards a la línia R4 ja pugen a 45 minuts a causa de les obres del corredor mediterrani. En carretera, tallat encara un carril a l'AP7 entre Martorell i Castellbisbal en sentit sud per l'avaria d'un vehicle i a banda també encara retencions a l'A2 entre Sant Feliu de Llobregat i Sant Joan d'Espí i també les retencions habituals a la B10 i la B20 direcció Nus de Trinitat i Nus de Llobregat. I aquesta setmana arrenca el curs polític. Avui els partits celebren les primeres executives amb Esquerra desplaçant-se a Donòstia per reunir-se amb Arnaldo Otegi, mentre el govern i el Consell de Ministres reprenen també les trobades habituals. El debat central torna a ser el finançament singular, amb Oriol Junqueras criticant la ministra Maria Jesús Montero i advertint que sense avenços no es podran negociar tampoc els pressupostos. Carles Puigdemont, per la seva banda, també avisa que l'estabilitat del govern espanyol dependrà del compliment dels acords amb Junts. I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, visita avui les instal·lacions que l'Agència de les Nacions Unides per als Refugiats Palestins del Pròxim Orient té a prop demà a Jordània, després que Israel li vetés el divendres l'entrada per poder anar aquest cap de setmana a Betlem i Ramalà. Acompanyat també per Maria Eugènia Gay, es reunirà també amb responsables de Nacions Unides per tal de conèixer els programes d'ajuda amb Gaza i també d'altres projectes cofinançats per Barcelona. També mantindrà una trobada amb l'alcalde d'Amam per tal de reforçar els vincles entre les dues ciutats. I les pluges intenses d'aquest diumenge han acabat finalment sense incidències remarcables. Protecció Civil va desactivar l'alerta de l'Inuncat, que havia activat el dissabte per previsió de fortes pluges, sobretot al Berguedà, al Ripollès i a la Garrotxa. El municipi amb més pluja ha estat Lladurs, al Solsonès, amb 20,2 litres per metre quadrat i en alguns punts també amb calamarsa. Des d'aquest matí, inclús, també hi podria haver de nou alguns ruixats. I, de fet, pel que fa al temps, el dia, com dèiem, comencem inestable, canviant a Catalunya amb núvols abundants i sobretot alguns xàfecs, com dèiem, al Ter Sud i al prelitoral central. A la tarda també es poden formar nous ruixats, aquests seran al Pirineu, al Prepirineu, al nord-est i a l'entorn dels ports. Pel que fa a la temperatura, valors mínims semblants als que hem tingut els últims dies, mentre que les màximes avui també baixaran notablement.
Notícies en xarxa. L'estiu que busques el trobaràs a la teva ràdio local i a la xarxa Més.
Dones vius al mercat, viure desconnectat, tria un CD dels que hi ha a la guantera, que encara falta molt per arribar, tu i jo amb els peus mullats.
I ara passen 3 minuts de les 10 del matí, estàs escoltant l'Obert per Vacances a la teva ràdio local, acompanyant-te en directe fins al punt de les 11 del matí.
Dones vius com els d'abans.
I ara anem al teatre a les Terres de l'Ebre. Si surts amb vida és un monòleg de 60 minuts escrit per Flàvia Company, dirigit per Héctor Mellinas i interpretat per Anna Güell. L'obra iniciarà gira a la tardor i farà temporada a la Sala Dau al SEC de Barcelona del 8 al 17 d'octubre, però a finals d'agost a l'Auditori Sixto Mir de la Ràpita s'acollirà un assaig obert. L'assaig obert és el resultat de la residència tècnica de creació que l'equip ha dut a terme a la Ràpita del 28 el 31 d'agost, per tant, ara mateix doncs estan treballant i serà l'oportunitat perfecta per veure el procés d'un espectacle que iniciarà gira a la tardor i farà temporada, com dèiem, a Barcelona. Avui conversem amb Flàvia Company per descobrir què hi ha darrere d'aquest monòleg, com està també el procés creatiu i què significa obrir-lo també al públic en aquesta etapa. També saludem abans el nostre company Víctor Montecino Valls, bon dia.
Hola, bon dia, Manel. Doncs efectivament, de fet, l'equip portarà a terme una residència tècnica de creació a finals d'esta setmana a la Ràpita, municipi on resideix l'escriptora Flàvia Company. Flàvia, bon dia, abans que res, i explica'ns també com naix esta idea de Si surts amb vida.
Bon dia, què tal, com esteu? Moltíssimes gràcies per convidar-me a parlar amb vosaltres sobre este projecte que ens entusiasma a tots i totes els que formem part. Esta obra está escrita, es va estrenar primer a Buenos Aires. La vaig escriure el 2022-23. Li vaig enviar a l'Anna Güell i l'Anna Güell em va dir: jo fins al 25 no puc. I li vaig dir: jo t'espero. O sigui que, perquè l'Anna Güell és molta Anna Güell, ja ho sabeu. És un luxe molt gran tenir-la aquí a les nostres terres, i efectivament és un projecte en el qual l'actriu protagonista, no? la persona que fa el monòleg té una feina molt forta, molt intensa, en la qual bueno, es pot lluir, no? com a actriu, per tot el que li suposa i l'exigeix el paper al que està, no? El que està destinada, diguéssim, en l'obra, no? Uh-huh. O sigui que molt, molt contenta, i bueno, també l'equip molt content, els estic esperant ja amb candeletes, i també penso que és una gran oportunitat això, no? Poder assistir a un assaig, podríem dir un assaig general, no? Un últim assaig abans de, com dèieu vosaltres, obrir la temporada a Barcelona, abans de començar les gires que vindran, no? Mm-hmm.
Flàvia, anant al principi de tot, hi ha algun moment concret o una vivència que et va impulsar a escriure aquest monòleg? És a dir, quin és una mica el germen de tot plegat?
Mireu, la veritat és que sempre jo he tingut una relació sempre molt estreta amb el teatre, sobretot com a espectadora, però també he escrit alguna obra i s'ha estrenat a diversos llocs, i la veritat és que tenia moltíssimes ganes, des de fa molts anys tenia un projecte que estava donant volta al meu cap, un projecte, no vull fer cap spoiler perquè és realment una obra que sorprèn, sí, per, no? Per moltes coses, però sí que tenia moltes ganes d'escriure una obra en la qual se reflexionés sobre l'estat de qüestió, o sigui, el que ens està passant al món, què sentim, qui som, no? I per què som el que som, i com podria ser que escollíssim ser uns altres, per dir d'alguna manera, no? O escollíssim ser els que realment som. Hem definit tot un joc sobre la identitat, sobre la relació amb els altres, sobre la relació en la violència, sobre la relació en els somnis, en l'esperança, sobre la comunitat, no? Sobre l'essència humana, i tenia moltes ganes, com et dic, d'escriure un text que ho contingués una mica tot, diguéssim, no? I que fos molt sintètic, perquè clar, una hora feu tot això en una hora, doncs era complicat. I crec que, bueno, he trobat la manera de plasmar, de reflectir totes aquestes inquietuds, no? Que també han sigut el resultat de tota una experiència meua que va tenir lloc durant els 4 anys que vaig estar viatjant, fent la volta al món en solitari, no? I just a l'acabar aquesta volta al món és com vaig escriure Si surts amb vida, que és un títol ja prou significatiu, no? Mm.
Precisament, sense voler continuar destripant, o encara sense destripar el text, sí, doncs parles dels rols imposats dins i fora de l'escena. Per què esculls aquesta temàtica, i sobretot quin sentit té per a tu la forma més personal, més directa?
Sí, mira, la veritat és que era molt important que fos un text en primera persona, i que se distingís en el que és l'actriu de l'ésser, no? de la pròpia persona, i el tema de la incomoditat que la majoria de les persones tenen a causa dels mandats imposats, no? Complint somnis que no són propis, sinó que són imposats per la societat o per les expectatives, tot este seguit de somnis que moltes vegades no són propis, sinó que són els somnis que volem acomplir per a satisfer o per a complaure un altre, no? Un dels grans temes també de la meva literatura, no només del meu teatre, sinó de la literatura, també ha estat esta frontera entre veritat i mentida, entre ficció i realitat, entre què és realment el que som. El que diem, no, som el que fem, no? L'altre dia precisament estava llegint un estudi sobre que s'havia fet una entrevista a moltíssima gent per preguntar-los a qui admiraven més, si al Dalai Lama o a Tom Cruise, no? A l'actor. I el 90% de la gent, però de molta, 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 molta gent, arreu del món, van contestar que admiraven molt més al Dalai Lama. Molt bé. I punt 2, vale, però qui voldríeu ser, el Dalai Lama o Tom Cruise? Tom Cruise. És molt bo, perquè en realitat no ens atrevim a dir el que volem, no ens atrevim a ser el que som. I volem, no?, sempre, i ara en les xarxes, per exemple, el tema de la imatge és una cosa tremenda, no? Vull dir que crec que és molt interessant reflexionar sobre tot això i d'alguna manera aquestes reflexions ens poden portar a posar un cert fre, no?, en esta bogeria, no?, de la imatge, de l'apariència, de les exigències, de l'estrès, no?, de l'estrès que produeix no relaxar-te en tu, no sé qui ets, no estar tranquil·la o tranquil en la teua real circumstància, sigui la que sigui, pues, jo crec que hi ha gent que li agrada anar a pescar cada dia sense fer massa res més, i no passa res, no cal fer milers de coses tota l'estona per a justificar la nostra existència, perquè la nostra existència està justificada pel fet de... perquè clar, existim, no? Mm-hmm.
Flàvia, dèiem que el projecte compta amb la direcció de l'Héctor Mellinas i la interpretació sí. de l'Anna Güell. Estem en aquests dies, explicàvem al principi, doncs, que esteu justament fent aquesta posada a punt, esteu fent, doncs, tota aquesta feina de camp prèvia a l'estrena. Explica'ns una mica com ha estat aquest moment de màgia d'unir tots aquests punts, unir-vos entre vosaltres i també, doncs, el diàleg que s'ha creat entre el text, la mirada escènica, la interpretació, és a dir, com ha estat tota aquesta suma en la que esteu treballant ara.
Sí, la veritat és que jo sóc la persona en aquests moments menys indicada per a transmetre tota aquesta màgia, perquè jo estic a les Terres de l'Ebre i ells no. amb la qual cosa, per a mi ha sigut molt interessant, per exemple, les reunions que hem fet online, perquè bueno, això és una de les, no, dels avantatges que tenim amb la tecnologia, però i sí que ha estat molt emocionant veure els comentaris de l'Héctor, veure, bueno, evidentment, la lectura dramatitzada, no?, online de l'Anna, les preguntes sobre el text, els matisos per a després decidir l'escenografia, no? Esta il·luminació tan important que fa l'Anna Boix, després per a decidir el vestuari, que a més és que, a veure, quin luxe, perquè el vestuari el fa la Txell Miras. Ojo, vull dir que és una producció realment en una ajudantia, i la producció a càrrec de Tània Banús, que també són persones absolutament artistes, no? I tot això es nota moltíssim en el tracte que es dona al text i a la manera com el text arribarà als espectadors i espectadores, no? I jo crec que això, respecte d'una professionalitat i d'una sensibilitat que, òbviament, me té contentíssima. He començat esta setmana en una alegria que... Mira.
Que bé.
Claro, perquè... Clar, tot este procés és un procés... A més, és que penseu que, al final, el teatre és com màgia, no? Perquè és només el moment que passa i és efímer i intens, no? Precisament per això, no? Perquè cada funció és única i s'acaba en ella mateixa. I el que sentim en aquells moments... I jo crec que és una obra de la qual... gràcies a la interpretació magnífica de l'Anna, la gent sortirà pensant coses, sortirà. També és una obra per riure, riure. No és tota, no. Vull dir, està alleugerit en alguns moments hilarants, en alguns moments de riure, perquè és necessari, no? És necessari riure entremig, perquè si no també...
Clar.
L'humor crec que ha de formar part, no?, també de la nostra vida, o sigui, crec que ens dona una relativització i una perspectiva sempre molt interessants.
Parlaves de màgia i dins d'este procés, no?, per a crear la màgia, no sé quina és la part més difícil per a tu com a escriptora, si començar el text, reescriure'l o ja deixar-lo anar, considerar-lo entre cometes ja com a acabat.
Sí, quan normalment quan arriba a la persona o a les persones que l'han d'interpretar, poca cosa més queda per a fer, no? Excepte en algun cas potser una paraula incòmoda de dir que es pot canviar per una altra d'una mica més còmoda o sonorament més fàcil, més musicalment fàcil, no? Diguéssim. Però la veritat és que el text, quan arriba a les mans de les persones que l'han de produir i interpretar, habitualment és un text acabat i tancat, no? Per arribar a aquest text sí que jo treballo moltíssim i me costa molt dir deixar-lo anar, com deies tu, no? Això me pareix que està molt ben apreciat per part teva, perquè és veritat que costa molt dir ja està, has de parar, no? En algun moment has de parar. Sobretot perquè, a més, és diferent que quan escric novel·les o relats que arribaran tal com jo els deixo, ni més ni menys, però en el teatre, que s'ha de, o sigui, el teatre de cop i volta és una projecció meravellosa damunt d'un escenari d'allò que tu has fet. I aleshores la responsabilitat d'entregar a una persona que ho ha d'interpretar, aquesta responsabilitat de fer el millor possible perquè aquella persona pugui tenir ganes de dir-ho, ganes de fer-ho i ganes de tirar endavant, doncs és una pressió afegida, evidentment, perquè no és una relació directa de mi en els lectors o lectores, sinó que és una relació interposada, no? En tot un seguit, en un equip, en tot un equip, no? Que, i en una tridimensionalitat que la literatura no té, no? I això és fascinant, no? Són gens, són persones que es mouen en un escenari d'una manera guiada per la teua escriptura, no? Això sí que la pressió esta, la pressió de voler donar el millor de tu perquè l'altra persona pugui donar el millor d'ella, és màgia. És màgia, perquè és molt interessant també, no?, com a escriptora.
Clar. Doncs estarem ben pendents a l'octubre, del 8 al 17 d'octubre a Barcelona, podrem veure la posada a punt d'aquesta obra que està doncs en la seva fase ja final de preparació per acabar ràpidament. Flàvia, dèiem que el dia 31 d'agost, és a dir, aquí molt poc, fareu aquest assaig obert al públic. Com et prens també doncs aquesta primera, aquest primer contacte amb l'escena, amb el públic, malgrat que és això, una pinzellada del que serà, suposo que també serà un moment molt especial, no?, perquè seran les primeres reaccions d'aquesta feina que porteu tant de temps preparant.
Exacte, sí, no, i a més és que, o sigui, tenim la sort que aquí a l'auditori Sixto Mir és un luxe, o sigui, és fantàstic, realment està molt ben fet tot, l'il·luminació, l'acústica, està, realment és una sort per a un teatre d'una població relativament petita, no? I té una quantitat té gairebé 300 locals en la qual cosa es pot oferir a moltíssima gent, i això també crea un ambient, no? I em sembla molt interessant, d'altra banda, perquè a més jo vinc aquí i per a mi és molt important també entregar-ho, per això és aquí la primera, no? El primer contacte, doncs, perquè és el lloc on desenvolupo la meva trajectòria, no? Per tant, doncs sí. I m'entusiasma, estic una mica nerviosa, també ho reconec, una mica nerviosa perquè jo tampoc no ho he vist,
clar,
no? O sigui, el que passa és que, bueno, ara quan arribaran jo sí que participaré absolutament, no?, dels assajos i de tot plegat, però estic nerviosa, il·lusionada, no? No nerviosa malament com quan has d'anar a un examen, nerviosa com quan has de començar un viatge que et fa molta il·lusió.
Molt bé. Doncs, Flàvia Company, gràcies per acompanyar-nos avui també a l'Obert per Vacances i molta sort, que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Gràcies també,
adeu.
Víctor, fins la propera.
Fins aviat.
Gràcies, fins la propera.
I tot i que encara falta per la tardor, que és l'època dels bolets per l'excel·lència, però avui l'Anna Morgades Vallosera i la Maria Antònia Julià del Termcat parlen d'un d'ells, el Rovelló. Si tens ànima de boletaire, aquest és el teu Paraules Habitables, un espai on descobriràs tota la terminologia que et cal per anar a la muntanya amb propietat. No importa si culls, plegues o caces bolets.
Paraules Habitables.
De quedar-s'hi a viure, no cal no dir.
Rovelló, bolet comestible de l'ordre de les rosolals, amb barret de zones concèntriques, en forma d'embut, carn granelluda i làtex de color vinós. Molt conegut i apreciat als Països Catalans.
Avui, a Caçadors de Bolets...
Ei, mestre, la veu, perdoni'm vostè. Avui sí que parlem de bolets, però no pas de caçar-los, sinó de com hem de dir-ne. Això és el Paraules Habitables, no s'ho prengui malament, eh? Ho farem amb la Maria Antònia Julià, del Termcat. Comencem per un dels reis de la festa, el Rovelló. Aquest és un bolet amb molts noms. Esclata-sang, estaper, pebràs, pinatell... Tots es refereixen a la mateixa cosa, Maria Antònia?
De rovellons n'hi ha a Catalunya almenys 5 tipus diferents. El rovelló, el rovelló vinater, el pinatell, el rovelló d'avet i el rovelló de pi negre. A partir d'aquests noms ja els situem una mica allà on es fan, sempre al costat de l'arbre que els fa companyia. Amb l'extensió de territori, la diversitat de colors i la quantitat de boletaires, és normal que hi hagi molts noms. De fet, el nom de rovelló hauria d'aplicar-se en el bolet Carrovella, Lactario sanguiflus, també conegut com esclata sangs, justament perquè té una llet de color molt vermell. El rovelló vinater encara té la llet en color més vermellós, més de color vi. Però llavors hi ha el pinatell, que té la llet de color taronja, i hi ha gent que per això li diu rovelló perquè sembla Carrovella.
O sigui que... pot ser que al mercat ens donguin gat per llebre. Bé, pinatell per rovelló.
Clar, ben bé gat per llebre no, perquè tots són rovellons i tots són comestibles. El que passa és que la qualitat gastronòmica organolèptica no és ben bé la mateixa. En general, hi pot haver barreges, sobretot de rovelló, rovelló i de pinatell, però no ens en ressentim. A la cassola és boníssim i a més hi ha moltes maneres de preparar-ho, per tant, cap problema.
Maria Antònia, seguim a la parada del mercat. Per poder-nos distingir, rovellons de pinatells i molts altres bolets, què n'hem de saber? En quines parts ens hem de fixar?
Com comprem un bolet al mercat, el veiem fora del seu hàbitat i moltes vegades desproveït d'alguns dels seus elements més característics, però la gent que va a caçar o plegar, que també en diem així, bolets al bosc, es fixa en una sèrie d'elements que són moltes vegades el que defineix o distingeix aquell bolet d'un altre. El més evident és el barret o capell, que pot tenir diverses formes, però si girem el bolet veurem que pot tenir làmines, que poden ser en forma de làmina, en forma de poros, en forma de punxetes. Després també hi ha dos elements que la gent els ha anat coneixent perquè són importants per conèixer bolets dels que en diem dolents. L'anell i la volva, que són característics de la família de les amanites. I encara diríem el vel recobreix tots els bolets. Quan són joves estan embolcallats en el vel i després aquest vel s'estripa, cau o bé pot quedar a sobre, com és el cas de l'amanita muscària, que té aquelles taquetes vermelles tan característiques.
Barret, capell, làmines, anell, volva, vel... Si us sabeu tots aquests conceptes, us podeu graduar en primer de bolet. Però per ser experts experts, us cal dominar termes com la carn friable o les làmines deliquescents. Ho provem?
El bolet, quan el mengem, té una textura, però ja en el camp, en el moment que s'agafa al boletaire, en solen tallar un tros per veure si està corcat o no està corcat, i la manera com es talla o es trenca aquesta carn és molt característica. Llavors, si diem que un bolet, per exemple, té la carn friable, vol dir que quan tu intentes tallar-lo o mastegar-lo, s'esmicola amb molts trossos. També podem dir, per exemple, ara penso en el bolet de tinta, el bolet de tinta té el que en diem unes làmines deliquescents, que vol dir que es desfan, que es fan líquides, i el nom és molt gràfic, un bolet de tinta, que quan és jovenet és tot blanc i després va quedant tot ennegrit per aquestes làmines que es desfan.
I després tenim el tema de l'olor o pudor. Maria Antònia, un bon boletaire ha de tenir un bon nas, oi?
D'adjectius d'olors, els parlants no en dominem gaires, però quan comences a parlar de bolets i et diuen és un bolet que fa una olor metàl·lica, una olor de gas ciutat, una olor espermàtica, una olor farinosa, una olor butírica, pensem que el sentit de l'olfacte està molt relacionat amb el sentit del gust. I una olor farinosa seria, per exemple, com l'olor que podria fer quan entrem en un obrador, aquella olor que fa la farina. Doncs sí, hi ha bolets que fan aquesta olor.
Has dit olor butírica?
L'olor butírica és olor de mantega. Hi ha bolets que fan olor de mantega, és a dir, com si haguessis obert la terrina, ensumes aquell bolet i la flaire que fa és de mantega. I l'adjectiu tècnic seria butírica.
Deixem les propietats i parlem de noms, dels noms dels bolets.
Els noms dels bolets són, els noms populars són molt descriptius i en aquest cas, per exemple, el camagroc, que és molt abundant, el trobem molt a la tardor en els mercats i té, com diu el seu nom, una cama de color groc i un cap de color marronós, així que sembla com un misto. I clar, el camagroc està relacionat des del punt de vista del nom amb el cama sec, que és un altre bolet que utilitzem molt, per exemple, per fer el fricandó. Aquells bolets dessecats, que hi ha gent que els diu moixernons, però clar, com hem comentat abans amb el rovelló, depenent de la zona, un nom pot designar un bolet ben diferent d'un altre, i el moixernó autèntic, pels entesos, és un bolet molt rar, bolet de Sant Jordi, un moixernó, que és blanc, carnós i que no té res a veure amb el que posem en els fricandors.
Doncs ha tornat el gat llebrer, amb els moixernons i els camassecs del fricandó. Ja ho escrivia Josep Pla, això dels bolets és tot un món, però si el feien triar, ho tenia clar.
Els bolets comestibles es poden menjar molt aviat. Jo he menjat ous de reig, que al meu entendre és el millor bolet d'aquest país, el mes d'agost. La tercera dècada d'aquest mes.
De l'ou de reig podem dir que té fama de ser el bolet més excel·lent. Gastronòmicament admet preparació amb cru, laminat i altres preparacions, molt gustós. Però clar, n'has de saber, perquè és un bolet que per una persona no entesa pot arribar a ser confós amb la farinera borda, especialment cuit, i la farinera borda pot ser mortal. Per tant, has d'estar molt segur que has collit un ou de reig.
Són els millors que hi ha, com ja he dit. Llapissosos, mullericosos i suculents.
Més enllà de l'ou de reig, que ja ens ha quedat clar que és un bolet d'agost-setembre, en català hi ha moltes dites que vinculen bolets i calendari, oi, Maria Antònia?
És una manera popular de recordar el que els botànics diuen la fenologia, és a dir, el costum o l'habitud que té aquella planta o aquest fong, en aquest cas, de fructificar en un moment determinat. Per exemple, el moixernó de l'octubre és el millor. O en el cas de la múrgula, diuen per Sant Josep, la múrgula treu el bec, que la múrgula és un bolet de primavera molt, molt buscat, també. S'ha de consumir amb moderació, perquè alguns bolets, tot i ser comestibles, no tothom els paeix igual, i doncs n'hi ha alguns que hi ha persones que no els toleren també. Depèn de la microbiota intestinal de cadascú. Hi ha persones que no toleren els ceps, per exemple.
Un altre cas curiós que hem de conèixer és el de la gírgola, que és una mena de Dr. Jekyll i Mr. Hyde.
Les gírgoles n'hi ha que són bons comestibles, però també hi ha alguna gírgola que és bastant tòxica. El que ha passat amb les gírgoles és que actualment es comercialitzen el que en diem la gírgola de fat japonesa i la gírgola d'om japonesa també, que són aquelles tan blanques que ens venen en el mercat, però no són espècies d'aquí. Els bons coneixedors de bolets diuen que les gírgoles són molt bones, però resulta complicat perquè es poden confondre. Hi ha alguna gírgola que és particularment tòxica i, per tant, se n'ha de saber.
També tenim molts bolets amb noms referits a altres espècies animals, com el peu de rata, la cama de perdiu o el rossinyol. En aquests casos, hi ha relació bolet animal?
La cama de perdiu és un bolet que és molt, és molt bufó, però també has de saber-lo distingir. Diuen els entesos que per l'estiu és un bon bolet, però és com tot. Organolèpticament t'ha d'agradar i t'ha de sentar bé. El rossinyol és un bolet molt bonic, que l'hem de prendre bé, perquè si no és dur i també costa de pair, i és molt aromàtic. I fa gràcia veure que en diem rossinyol pel color, i no té res a veure amb els rossinyols, els ocells, és a dir, no hem de fer aquí una falsa relació perquè no hi és.
Ei, Maria Antònia, però això del rossinyol, en pau descansi, és una excepció, no? Normalment, els noms dels bolets són prou evocadors.
Els noms populars dels bolets reflecteixen moltes vegades descriptivament allò que és aquell bolet tal com el veiem. L'ou del diable, igual que la gita de bruixa, són bolets que quan maduren es descomponen i fan una pudor horrible, una olor cadavèrica. Tenen una forma molt característica, però sobretot és aquella olor que un cop l'has olorat no l'oblides mai. N'hi ha d'altres, com per exemple l'enganyapastors. És un bolet que s'assembla a un rovelló comestible, però no l'és. D'aquí ve el nom. Hi hauria l'apagallums, que és un bolet que quan és jove té forma d'aquell estri que es fa servir per apagar les espermes. En canvi, l'apagallums, que és un bolet comestible, quan es fa gran se li diu bolet parasol o parasol, o ombrela, perquè justament té una forma molt oberta. Hi ha aquests dos noms pels dos estadis del bolet. Hi ha el pet de llop i el pet de monja. Són aquells bolets rodons que quan s'assequen i anem pel camp i els trepitgem surt tot de fum. Això seria un pet de llop sec.
I els hem anat mencionant, però potser per supervivència hauríem d'aprofundir en els bolets més perillosos. N'hi ha que són autèntics assassins. És veritat que bolet amb beina i corbata és segur que és dels que mata?
Alguna dita popular relaciona la morfologia d'un bolet amb la d'aquells bolets que són perillosos o mortals. La farinera borda, que és de la família de les amanites, és un bolet que té una beina, podríem parlar del peu basal, i una corbata, l'anell. I això és un indici que pot donar-nos peu a pensar que aquell bolet és dolent. Però hi ha altres bolets que porten beina i corbata, com per exemple el que hem comentat abans, l'apagallums, que és comestible, és un bolet que quan creix manté de vegades unes restes d'un anell, i en canvi ens mengem el barret obert. No sempre és segur que mati, aleshores aquí ja s'imposa doncs, la sapiència del boletaire o boletaires.
Ei, que si en aquestes alçades has decidit que no tens ànima de boletaire, també tens la possibilitat de cultivar-ne, no passa res. Així ens arriben, de fet, els xampinyons i els xitaques, que ara són tan de moda. També algun altre experiment no massa reeixit.
Amb interessos comercials, com que no hi ha bolets en totes les èpoques i en canvi la cuina en necessita, si no els pots tenir dessecats o congelats, doncs què faràs? Cultivar-los, i això de fet és una possibilitat que s'ha anat mirant des de ben antic. Actualment, tots els xampinyons que comprem són xampinyons de cultiu de l'espècie Agaricus disporus i de varietats que s'han anat fent blanquetes, que és com ens agraden, que si ens diuen que l'espècie original de camp creixia sobre fems, potser ens esverarem. El que passa és que avui dia ja es fa créixer sobre medis sintètics o naturals, però que no hi ha el fem enlloc. Actualment també hi ha les gírgoles del Japó, que també són fàcilment cultivables, i els shiitakes, que també venen preparats. Cal dir que la idea aquesta d'intentar tenir bolets cultivats fora d'aquestes espècies ha estat llargament buscada. Hi va haver una època que venien pins rovellonés. Tu plantaves un pi que ja en l'arrels portava una preparació amb les micorrises del fong perquè en el futur, quan el pi cresqués, pogués sortir una rovellonera. L'èxit ha estat dispar.
A la tardor, la gent del meu país va a caçar bolets. El verb és una mica hiperbòlic. En lloc de dir que van a cercar o a buscar bolets, en diuen caçar bolets. Ho diuen perquè són tan recòndits i difícils de trobar? No ho sé pas. El fet és que diuen que van a caçar bolets.
Maria Antònia, i abans de marxar, ens queda la pregunta del milió. Amb el permís de l'il·lustríssim Josep Pla, si hem convençut algú, què seria més correcte de dir? Que l'enviem a collir, a buscar o a caçar bolets?
Amb l'ànima caçadora, l'expressió més genuïna potser dir és anar a caçar bolets. Però la meva àvia deia plegar bolets. No a plegar, plegar, anem a plegar bolets. I actualment amb tota la globalització, podríem dir, del fenomen boletaire a Catalunya, clar, és més fàcil collir, que potser és un verb comodí que ens serveix per tot i se sent molt. Però els autèntics diuen que van a caçar bolets.
Paraules Habitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
L'obert per vacances, ara també a les xarxes socials. Segueix-nos a X i a Instagram amb l'usuari @obertvacances i trobaràs els millors moments de l'obert i podràs dir-hi la teva amb tot el que estigui passant.
I ara passen 3 minuts de 2:15 del matí a l'obert per vacances i ha arribat el moment d'anar cap a Tarragona a trobar a la Núria Cartanyà. Bon dia, Núria, i ben tornada.
Hola, Manel, no volia tornar, però he tornat de la millor manera possible.
Molt bé, escolta, si s'ha de tornar, sí, que sigui d'una manera alegre i que estiguem contents. Per tant, ja és un què.
És que el Pep ja em coneix, el Pep sí. Em coneix i diu, vinga, pel primer dia anem a buscar-li una entrevista a la Núria que estigui feliç.
Sí, molt, sí, bé, molt bé.
No sé si ho hauran acertat els oients.
Doncs mira, si vols, repassa les opcions, si les tens a mà, i et dic quina és la correcta.
Ajuda'm, perquè
t'ajudo.
Mira, el Pep, que estàvem envoltats de gramòfons,
sí,
que estàvem envoltats de tecnologia,
veure,
digital, em
sí,
sembla,
molt bé, molt
i
bé,
envoltats de vinils.
Exacte, ho ha sigut perfecte. I t'haig de dir que el 67% dels oients han dit que estàvem entre gramoles i el 33% que estàvem entre discs de vinil.
Doncs aquest 33% és el que ho ha encertat.
És el que
perquè,
ho ha encertat avui, molt
sí,
bé.
Sí. Us situo, si heu de comprar discs, especialment de vinil, però també doncs, CDs de tota la vida, i quan dic de tota la vida és de veritat, ara ho explicarem, aquí a Tarragona només teniu una opció per fer-ho, almenys al centre de la ciutat. Heu d'anar a la plaça de l'Ajuntament, la plaça de la Font, i al costat, un dels carrers que donen a la cèntrica plaça de l'Ajuntament, i tenim el carrer Cos del Bou i una botiga emblemàtica, 33 anys... 23 anys, que estan a Tarragona. Shiva Music. I això, per una botiga de discos, és molt, 23 anys que hagi aguantat, perquè aquí hem vist que han anat tancant. Manel, no sé si tu ets més de CDs o de vinils.
En tinc uns quants, de les dues coses, de CDs i algun vinil també, però diria que tinc més CDs que vinils. I tu, Núria?
Jo també, però també tinc cintes de caset, que això és tot un món.
Exacte.
Sí. Els vinils tornen. Jo crec que ara la generació jove està redescobrint una peça que per nosaltres té un punt de col·leccionisme i que ells s'hi troben i diuen, ostres, que xulo això. Mira, si passem per davant de l'aparador de Shiva Music i trobem, per fer-vos una idea, des de David Bowie, però portades d'aquelles que potser no havíem vist mai, que no sabíem ni que estaven publicat, fins a la Zeppelin explosionant dels Led Zeppelin, el nen despullat amb un bitllet de dòlar nedant per la piscina, el Nevermind de Nirvana, o el plàtan d'Andy Warhol que va fer per al disc de la Velvet Underground, un plàtan ja descolorit perquè el tenen ja no és groc, el tenen aquí a la prova, i Jimi Hendrix a tope. Diego Vidal, bon dia.
Bon dia a tothom.
El Diego és un loco de la música, dels vinils, i sobretot jo diria que una mica les bases, l'estètica és la psicodèlia, és Jimi Hendrix.
Sí, bueno, la psicodèlia i el nom de la botiga, així a mi, si com indica, és que tots els hippies que anaven a la Índia, aquella època, i una mica el concepte al voltant dels colors, de la psicodèlia, d'aquest tipus de música, que és el que a mi em va colpir a la meva adolescència.
Ara de vinils n'hi ha per tots els gustos, perquè clar, és que no només trobem aquests grans clàssics que se segueixen reeditant amb edicions especials, sinó que hi ha nous artistes que publiquen també el vinil. Has notat una febre de gent jove que s'aficionen amb això del vinil?
Oh, i tant, amb superartistes com la Taylor Swift, Lana del Rey, tota aquesta gent treuen tots els seus discos en vinil, i això fa que el jovent, la gent de 15 anys, de 16 anys, mostri interès per aquest tipus de format, que fins ara només entraven amb els pares, i els pares els explicaven, mira, així és com jo escoltava la música quan tenia la teva edat. I ara estan descobrint tot un món que és un format que es pot tocar, que es pot obrir, que es pot olorar, que es pot sentir d'una altra manera molt diferent que tocant les tecles d'una pantalla. No?
Això són les noves edicions, però també el Diego és el que ens deia abans de posar-li micro, diu, bueno, jo estic molt especialitzat en aquells col·leccionistes, en aquelles reedicions de clàssics, en els fons d'armari que tot amant del vinil ha de tenir, no? Que hi ha una base, una llista de fons d'armari, allò, los 100 vinilos que tienes que tener.
Sí, sí, a veure, tal com està evolucionant el món del comerç electrònic i tot això, hi ha un moment que tens que fer un plantejament i dir, bueno, no tothom pot vendre el mateix, no totes les botigues tenen que ser iguals i tens que marcar un punt diferenciador. I a mi sí que és que si vens aquí saps que trobaràs bons discos, clàssics del rock, discos que han marcat un abans i un després i que han influenciat a molts dels grups actuals. I aquesta és una mica la filosofia, oferir alguna cosa que no estigui a la resta de llocs i que sàpigues que si vens aquí t'enduràs un disc que et canviarà la vida.
I és que Shiva Music, el carrer Cos del Bou, és una mica també centre social, i mentre estàvem esperant per fer l'entrevista, Manel, ens hem trobat el Ferran Diví, segur molts el coneixereu, ell ha regentat el local Groove, un local de nit aquí a Tarragona durant molts anys, ara ja ho ha deixat, però vaja, un local dels pocs que queden en què punxaven en vinil. Ferran, ets client del Shiva, eh?
Sí, soc client des del primer dia, diria, sí.
Què tenen els vinils? Va, m'heu d'explicar per què són tan especials.
Bueno, els vinils, pues, se senten molt millor, com ha dit abans el Diego, els pots tocar, els pots obrir, les portades desplegables són increïbles, són autèntiques obres d'art, i a part de tenir aquest component més romàntic, s'escolten molt millor que l'Spotify.
És tot un ritual, no? Allò de seure a casa, quin ritual feu servir vosaltres quan esteu a casa i us poseu un vinil determinat, que segurament aniria en un estat d'ànim, no sé si per aquest dia de pluja que ens ha girat a Tarragona, quin vinil triaríem?
Bueno, a mi m'agrada molt tipus de música, però sobretot l'indie americà dels 90, no sé, bandes com Sonic Youth, Yo la Tengo, Pixies, i Pavement, sobretot. Pavement és una de les meves bandes preferides i recomanaria sobretot el disco Crooked Rain de l'any 94, on surt la millor cançó de la història, que és Rain's Life.
Vinga, doncs ja està feta la recomanació. Li demanem també una recomanació a la Diego.
Home, jo recomanaria qualsevol disc de The Cure, perquè és un grup que ha tornat ara als escenaris amb un disc espectacular i tenen una discografia excelsa. I després, tot el que sigui blues, les arrels, la música negra, també crec que és una via que molta gent no coneix i que es té que conèixer.
Golosines musicales, és el subtítol de la botiga de Shiva Music, perquè és una mica llaminadures, és el caprici. Manel, que tens ganes de parlar.
Sí, no,
de música.
Jo volia només preguntar-li, justament perquè ens heu estat explicant doncs una mica tot aquest món, i jo volia saber una mica també el perfil de la clientela que té la botiga. No sé si és només doncs això, col·leccionistes veterans, o també gent jove que està també ara descobrint el format, també per influències doncs dels pares, dels tiets, dels avis, de familiars, de veïns.
Doncs hi ha dues classes de clients ara mateix, que són els de la meva generació, que són els que ja van néixer amb el vinil i que continuen o han retomat, han reprès la compra de vinils, i després hi ha tot aquest jovent que ha heredat dels seus pares una col·lecció de discos que tenien oblidada ja a una habitació i estan tornant a comprar vinils perquè allò ja els va haver una via de mira, aquest disc de mon pare em descobreix un altre i tornen a comprar gent doncs de 20 anys que fins fa 5 anys no sabien ni el que era un vinil.
Entrem a la botiga, estem fent l'entrevista des de fora i m'agradaria que sentíssim una miqueta el so del vinil. Ens n'ha recomanat un que és antic, bueno, és vell i no és vell. El Diego, passa. Què ens has recomanat? És una caràtula que ens sona moltíssim?
Doncs sí, és un disc que feia molt de temps que la gent volia que es reedités i era molt difícil de que s'aconseguís. Finalment ha vist la llum la banda sonora d'Amélie amb el format de vinil, amb la caràtula gran, amb aquesta meravellosa, sí, molt cridanera, i amb la meravellosa música de Jan Tiersen a dintre. Si voleu, fico una mica perquè ho sentiu.
Vinga, escoltem una miqueta. Sí, té evidentment un tocadiscos el Diego aquí a la botiga. Doncs ja heu sentit l'agulla rascant el disc, la deixem de fons, l'agulla rascant el disc i aquesta sonoritat tan orgànica que té el vinil respecte a d'altres. Record Store Day, això és un dia superespecial que se celebra cada any i que promou les edicions especials. Els col·leccionistes aquí es posen les botes, no? El fet que el vinil tingui aquest punt de col·leccionista fa que s'inventin doncs, caràtules i no, que quedi bonic el producte.
Sí, això va ser una iniciativa del grup Metallica per recolzar les botigues de discos independents, que ho estan passant molt malament amb l'aparició de totes aquestes grans plataformes, i van dir mira, nosaltres cedirem uns discos per només que es venguin a les botigues de poble, de ciutat, i no estaran disponibles a cap altre lloc. I llavors cada tercer dissabte de cada any a l'abril es celebra el dia de la botiga de discos independent, el Record Store Day, i surten unes edicions molt especials que només es poden trobar a les botigues petites.
Deixeu-me que faci un petit apunt per al Marçal, el nostre tècnic de so, que deia que a ell li agrada, ell és músic, el Marçal, li agrada molt el metal. Aquí ja hem parlat de psicodèlia, hem parlat, fins i tot no hem parlat, però sapigueu que hi ha grups tarragonins que publiquen, com els Islàndia Nunca Quema, els Glosters o els mateixos Pets, que treuen també les seves edicions en vinil. Hem parlat d'aquesta cultura més independent dels anys 90, del pop dels 80, de The Cure. Què tenim de metal? Publiquen també els Blues de Metal en vinil, que es demanava el Marçal. Què trobaré jo, Xiva?
Oh, i tant, el públic metàl·lic vol vinil. A Xiva Music tenim grups clàssics com Metallica, bueno, AC/DC, tenim després rareses com discos de Life of Agony, Biohazard... Potser no és el que més tenim, però tenim un apartat bastant xulo de música metalera pels més rockeros.
Xiva Music, a Cost del Bau, us el recomanem com a local per entrar i deixar-te emportar. Entres en un altre univers.
Doncs tothom a fer visita, clar que sí, a visitar també aquest espai tan màgic. Diego, Núria, moltes gràcies.
I gràcies al Ferran també, que ens
veiem. Gràcies al Ferran gràcies també, que vagi molt bé. Fins ara.
Adéu.
L'anime pot ser també una bona eina per aprendre ciència. Avui la Mercè Mainé ens parla de Doctor Stone, un anime ple de personatges carismàtics i on la ciència i la tecnologia són els motors de la història. El descobrim en el darrer capítol de la temporada de l'Espai Z, a la secció de còmic japonès de Ràdio Vilafant. Ohayou sekai, good morning world.
Us imagineu haver de tornar a desenvolupar tot el coneixement científic i tecnològic de la humanitat? Doncs aquest és el punt de partida de l'anime de Doctor Stone, una història amb un protagonista carismàtic, en Sengu, que és un petit geni de la ciència, malgrat que encara va a l'institut. Des del canal Aventura per Japó, la Mary i en Sabri ens expliquen per què Doctor Stone és una gran proposta d'animació.
És un anime, una història, per dir-ho així, que penso que va com més enllà de la diversió. Ja penso que és una història feta per aprendre. És el que jo destaco molt i com a mestra sempre aconsello molt als alumnes, no, més de cicle mitjà, cicle superior i secundària, que penso que val la pena que la vegin, perquè és, a part d'enganxar, és com que aprens moltes coses científiques.
Correcte, sí, no? Anem a posar una mica de context. Doctor Stone al final és un anime de la categoria shonen, no? Que se suposa que és per un públic jove i tal, i va de la ciència. Vull dir, al final el protagonista no té força física com acostuma a tenir en aquest gènere, sinó que és molt intel·ligent, és un científic adolescent que és un prodigi. A partir d'aquí passa una cosa a la humanitat i tornen com a una espècie d'edat de pedra, per qui ve el nom de Doctor Stone. No és spoiler, passa al minut 5 del primer capítol, vull dir, no. Però a partir d'aquí, doncs, ell té, amb els pocs recursos que té, no, que empescar-se-les per anar avançant una mica i anar recuperant, no, el que és la normalitat, i està molt bé, està molt bé.
El manga de Doctor Stone té dibuix de Boichi, un autor amb un dibuix espectacular, però l'anime no es queda enrere.
Jo recomano bastant l'anime perquè realment la música, la banda sonora, els colors, és més fàcil entrar-hi, no? Però l'autor té un dibuix tan espectacular que si ja sou lectors de manga i aquesta sèrie no li heu donat una oportunitat, ostres, és espectacular les il·lustracions que fa. Vull dir, només per veure com de bé dibuixa, potser també valdria la pena, però no sé tu, Mary, si recomanaries més l'anime, el manga, en aquest cas.
Jo recomanaria l'anime per l'animació, bàsicament perquè és una de les sèries que penso que està més ben animada per tot el que engloba la sèrie en general. Jo em decanto per l'anime.
Doctor Stone és una història molt interessant, ideal tant pels infants com pels adults. Per tant, un producte perfecte per a la família i aprendre junts. Es tracta d'una sèrie amb molts personatges. Tots ells tenen un rol molt marcat.
No, clar, evidentment, per adults ho recomano també si t'agrada l'anime i estàs acostumat a veure anime d'adult, perquè tu, depèn de qui ho mira, et diuen no, això són dibuixos i a mi no. Bueno, això és un altre tema, no? Però vull dir que penso que és un anime tant per petits, jo diria cicle mitjà. Jo diria, a partir de cicle mitjà penso que ja pot ser una edat, doncs això, als 9-10 anys, que ja hi poden entrar perfectament, i sobretot seguint el carisma de cada personatge, perquè també penso que és una sèrie que està molt, molt ben classificat a la manera de ser de cada personatge i el que aporta la història.
Dubte, a part el disseny de personatge és molt vistós, amb un cabell com una mica, qui hagi crescut a Catalunya als 90, no? Una mica Big Man, no?
Sí.
Podríem dir. Però amb aquest toc, evidentment, tan japonès i tal, i amb aquests ulls d'un color vermell i el cabell verd, és molt carismàtic. I a part, la manera de fer també fa que tingui un plus que no t'ho trobes a altres sèries, no? I això per mi li dona un carisma especial. Però també hi ha molts altres personatges que crec que estan molt encertats, el contrast i tal.
Una altra de les claus de l'èxit de Dr. Stone és la manera com els invents i la ciència fan avançar la història. Així ens ho explica en Sabri.
Jo crec que la gràcia, no sé si tu, Mary, estaràs d'acord, és que és com que cada invent que fan, no? És com que et fan un resum exprés de tots els invents importants de la humanitat que els fan servir per solucionar els problemes o per passar a l'acció, no? Si necessiten, alguna manera d'espantar algú, no? O de caçar o alguna cosa així, doncs gràcies a la intel·ligència fan que aquesta acció passi perquè han inventat una cosa nova. I llavors fan una cosa molt divertida, que és quan generen algun invent o alguna cosa així, apareix a la pantalla el regne científic ha aconseguit tal ítem, com si fos un videojoc, i això també és una cosa molt xula.
La Mary i en Sabri, a més de fer contingut sobre el Japó i sobre els seus viatges, també fan covers d'anime. Precisament un dels que han fet és el primer de Dr. Stone en català.
Despertem el món, good morning, wow.
Ells ens expliquen que els ha portat aquest cover d'un anime que ells estimen.
Penso que va ser fruit de tal i com ens va agradar la sèrie.
Sí, la cosa és que va ser nosaltres ja fa molts anys, de fet, que fem covers, que gairebé des del principi del projecte, i vam començar amb algunes de les que més ens havien marcat. La primera va ser Silhouette de Naruto Shippuden. La segona va ser Gurengi de Kimetsu no Yaiba, un altre anime que també sempre recomanem i reivindiquem i això. I la tercera ja va ser Good Morning World de Dr. Stone, un opening que creiem que té molta força, que la instrumental ens agrada molt, també la vam tocar nosaltres, o sigui, la instrumental també és, entre cometes, nostra, evidentment no és l'original, però la vam gravar nosaltres i va ser una cançó que vam passar moltes hores, vaig passar moltes hores mesclant-la i editant-la, i al final va sortir molt bé. De fet, és de les que més orgullosos crec que estem fins la data.
Sí, i a més és d'aquelles que vam gravar perquè era durant el confinament.
Sí.
Estàvem a casa, vam fer el vídeo i com podíem, perquè clar, no podíem sortir a gravar i...
De fet, aquesta cançó ens va obrir moltes portes. Gràcies.
Correcte.
A aquesta cançó, el podcast del Racó del Manga va contactar amb nosaltres, vam passar a formar part de l'equip, no?, dels Tenkaichi, i gràcies a això hem tingut concerts al Manga Barcelona, altres esdeveniments, i qui ens ho havia de dir?
Si us animeu a veure la història de Dr. Stone, de ben segur que us despertarà la vostra creativitat científica i aprendreu que dins vostre porteu una espurna que es nega a rendir-se malgrat tot sigui molt complicat.
I en aquesta darrera setmana de l'Obert per Vacances encara ens queden dies per endavant de programa i també de temps lliure per gaudir de propostes com la que ens porta el company de Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Recasens. Bon dia i bona setmana.
Bon dia, Manel. Igualment, doncs, vinga, que avui ens anem de concert, amb el concert de Duo Marcor a l'església de la Mare de Déu de les Neus del Port de la Selva, Girona, a les de la nit. En el mar del Mediterrani, en Guitar Festival, el duet format per Montserrat Martos al violí i Carlos Coronado a la guitarra, ens conviden a gaudir d'una fusió única entre la música clàssica i també el flamenc, amb el violí i la guitarra com a protagonistes. Quin preu tenen? Doncs 12,50 cèntims. El mateix festival també ens porta avui, però a Calella, a Mas Segura, amb el seu tribut a la llegenda de Paco de Lucía, en aquest cas a les 9:30, a la parròquia de Santa Maria i Sant Nicolau de Calella.
Molt bé, doncs prenem nota d'aquesta activitat i ara ens n'anem una cosa que hem fet molt aquest estiu, de Festa Major.
Com ens agrada la Festa Major, i a més ens anem en partida doble. D'una banda, Festa Major de Tordera, Barcelona, que està en marxa fins aquest 26 d'agost, i de la que ens en parla el regidor de Festes de Tordera, Aniol Canals.
Sobretot el que volem és que la gent s'ho passi d'allò més bé, que hi hagin activitats pràcticament cada dia durant aquests 10 dies que podem anunciar de Festa Major. Gràcies també a la col·laboració de moltes i moltes entitats podem tenir uns dies plens d'activitat, com dic, amb activitats molt diverses per a tots els públics, altres més específiques per a una franja d'edat, però sobretot el que volem és que la gent en gaudeixi, que ensenyem les tradicions de la nostra vila.
Festa Major en honor a Sant Bartomeu, amb una àmplia programació d'activitats, Manel, entre les quals destaquen, per exemple, les nits de concerts de barraques, els concerts de tarda, els balls de vespre, els espectacles familiars, també el tradicional piromusical, entre moltes altres.
Molt bé, doncs prenem nota, i no és l'única Festa Major que podem celebrar aquests dies, eh?
No, tenim moltes altres, com per exemple també la Festa Major de Roda de Barà aquí a Tarragona, també en aquest cas en honor a Sant Bartomeu, i que està també en marxa i encara tenim propostes fins demà 26 d'agost, com per exemple bingo musical i festa amb DJs aquesta nit, demà veneres, batucades, castells de foc. Podeu consultar el programa al seu web municipal.
Molt bé, doncs tres propostes ben diferents per gaudir dels propers dies. Gràcies, Adrià, fins demà.
Que vagi bé, fins demà.
I ara 6 minuts per arribar a les 11 del matí, tornem a la cançó de l'estiu de l'any 2001. Júlia, quina cançó ens havies recomanat tu?
Can't Get You Out of My Head, de la Kelly Minogue.
Que és aquesta cançó, que hem també reconegut l'artista, hem parlat d'ella, hem descobert anècdotes, que ha fet mil coses. Jo et porto de nou cap a territori espanyol, per així dir-ho.
A veure, importes.
Una cançó en castellà.
Molt bé.
De dues estrelles que crec que tornen a estar d'actualitat, perquè es van presentar al Benidorm Fest aquesta darrera edició, s'han reconciliat i han tornat a funcionar com a duet a dia d'avui, estan recorrent totes les festes majors del territori. Estic parlant de Sònia i Selena.
Oh.
Mítiques, la
sí,
rosa,
sí,
la morena. Saps quina és cadascuna o no?
No.
No?
No.
Sònia és la rosa i Selena és la morena, tal
és
qual.
Per mi Selena és rosa. No
sí,
sé
eh? No, doncs és morena. Tota la vida, tota la vida. És el tret distintiu d'elles dues i el seu mític Yo Quiero Bailar, que la cançó suposo que sí que la ubiques, eh?
Sí, home,
un tema de festa major d'estiu, totalment, fa molt estiu. Marçal CC, necessitem la teva consideració en aquesta votació.
Uf, molt difícil avui, eh?
Està complicat.
Però diria que em quedaré amb...
Molt bé, molt bé. Un èxit internacional. Bueno, Yo Quiero Bailar també podria ser un èxit internacional.
T'he de dir, jo pensava que anava a dir la teva, Marçal.
Sí?
Vull dir, m'he sorprès. Aquests dies estic sorprenent-me.
Hem fet molt de context avui d'aquell Kelly Minogue.
Sí, sí.
També és veritat.
Sí,
va, doncs
sí,
ens quedem amb... Exacte. Ens quedem amb, amb la teva cançó de l'estiu. Gràcies, Júlia. Gràcies, Marçal. Gràcies també a vosaltres. Tornem demà amb més Obert per Vacances. Que vagi molt bé. Adéu.
light switch when you're moving your body around and around. Now I don't wanna fight this. You know how to just make me want to.
Notícies en xarxa.